Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parlem Mònica Hernández i Joan Martín. El ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez, ha defensat aquesta tarda al Congrés dels Diputats tirant davant un reial decret específic per al sector cultural per fer front a la crisi del coronavirus. Ho fa aquesta hora en el ple que ha d'aprovar aquest vespre la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Cultura ha defensat que es convalidi aquest reial decret que contempla mesures per valor de més de 76 milions d'euros. Per José Manuel Rodríguez, els treballadors culturals no poden esperar més.
La paralización temporal de la actividad y el consumo llegaron también a la cultura. Es uno de los sectores económicamente... de los sectores económicos especialmente dañados. Los espacios culturales y escénicos se paralizaron de forma drástica y con ellos la actividad de un colectivo profesional ya caracterizado en algunos de sus sectores por una extraordinaria fragilidad estructural. Señorías, desde el Gobierno consideramos imprescindible implementar las medidas que recoge este Real Decreto.
Segons els càlculs del Ministeri, uns 6.300 artistes d'espectacles públics es veurien beneficiats d'aquestes mesures del Real Decret.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que d'aquí a 15 dies permetrà ampliacions de les terrasses. Si l'Estat confirma que la ciutat entra en fase 1 dilluns, el 8 de juny ja haurien de començar-se a veure els primers nous espais autoritzats. Fins aleshores, les terrasses hauran de reduir al 50% el nombre de taules per garantir les normes de distanciament per evitar el contagi de la Covid-19. L'Ajuntament, a més, crearà una oficina única dedicada exclusivament a aquest tràmit perquè sigui àgil.
La plataforma Aturem la C32 reclama a la Generalitat enterrar definitivament el projecte per ampliar l'autopista entre Tordera i Lloret de Mar, perquè ha perdut el poc sentit que tenia. La plataforma sosté que la crisi sanitària del Covid-19 obliga a canviar el model per a la Costa Brava Sud i esborrar-ne la destrucció del paisatge, l'especulació i els peatges a l'ombra. Ens amplia aquesta notícia en Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera. Lluís, bona tarda.
Bona tarda. Arran de la pandèmia, l'entitat sosté que el model turístic que s'haurà de buscar és precisament aquell que prioritzi els espais naturals i els entorns saludables i apostar per la mobilitat sostenible i el transport públic. A més, reclamen millorar les carreteres existents i adaptar-les a les necessitats de mobilitat dels habitants de la Costa Brava Sud. Escoltem el portaveu de la plataforma, Joan Mora.
És una infraestructura que serveix per resoldre problemes puntuals a l'estiu, que evidentment som conscients que existeixen i que s'han de resoldre, però nosaltres sempre hem defensat que el que calia era apostar per la millora de la xarxa que ja existeix.
En paral·lel, Aturem la C32 vol una aposta ferma per fomentar i invertir en el transport públic i demana en el pla director urbanístic del litoral gironí que sigui valent i aturi l'especulació del totxo.
I tanquem aquest butlletí amb la proposta cultural que ens porta l'Eduard Cabré.
Sopa de cabra, els irlandesos Tudor Cinema Club, són dos dels noms més destacats del cartell del Festival de Música Cruïlla, que es farà el juliol del 2021 i que s'acaba de donar a conèixer. El festival comptarà també amb les actuacions de Morchiva, León Benavente, Novedades Carmiña i Gertrudis, entre d'altres. El Cruïlla es fa al Fòrum de Barcelona i encara que s'haurà d'esperar un any, ja comença a prendre forma.
I fins aquí les notícies. Poden seguir informats a través de la seva emissora local. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Ràdio Sant Vicenç. Hola, us parla Sara Cabrera. Sant Vicenç dels Horts, l'alcalde Miguel Comino, anuncia estar treballant per aconseguir un gran pacte de ciutat entre partits polítics i entitats socials i econòmiques del municipi. L'objectiu és pal·liar les conseqüències de la Covid-19 a Sant Vicenç dels Horts. Ho va fer públic ahir al cicle de trobades virtuals i fòrum, acompanyat d'empreses del municipi. Durant la trobada virtual, Comino va anunciar noves mesures per reactivar l'economia vicentina, com ara la derogació total de la taxa del mercat de pagès i de la taxa d'ocupació de la via pública per bars i restaurants que tenen terrasses. També la creació d'un alberg per personal autònom que hagi perdut el seu espai de treball per no poder fer-se càrrec del cost del lloguer. L'alcalde també va destacar l'ampliació del Club Feina per atendre més persones en situació d'atur i impulsar la seva recerca activa de feina. La reivindicació per poder disposar de tot el romanent de 2019 per dedicar-lo a neutralitzar l'impacte de la crisi també va ser un dels punts que va introduir el batlle vicentí. Segons Comino, amb aquesta mesura, l'Ajuntament podria disposar de més de 500.000 d'euros i no només del 20% que ara mateix disposen. Tanmateix, l'alcalde va detallar ahir que el primer pla de xoc que ja s'ha implementat des del consistori, des de la declaració de l'estat d'alarma, ha comptat amb un total d'1.500.000 d'euros, que ha servit per contenir el virus i protegir les persones més vulnerables, especialment infants i gent gran. Ja és oficial, s'ha suspès la festa major d'estiu a Sant Vicenç dels Horts, també la revetlla de Sant Joan, les festes de barri i qualsevol acte públic al carrer o a dependències municipals previstos fins al 31 de juliol. Així ho ha acabat decretant l'alcalde Miguel Comino. El text oficial s'assegura que ha estat una decisió presa amb responsabilitat per tal de prioritzar la salut de la ciutadania davant de la impossibilitat de complir les mesures sanitàries aprovades pels diferents reials decrets estatals com a conseqüència de la Covid-19. A més, l'alcalde explica que aquesta decisió s'ha meditat amb el Consell de Cultura, la Taula de Barris i amb empreses de l'àmbit cultural. És previst que el ple de dijous doni compte del decret.
Agafeu-vos bé el 8è MKC, més que cinema, de Ràdio Sant Vicenç, que no fem a Ràdio Sant Vicenç, perquè no ens deixen anar-hi. Si no, estaríem allà fent programa com a nosaltres, veritablement, ens agrada. Ha sortit aquí el Recording is on, perquè estem gravant el programa en àudio, en vídeo, ho estem gravant de totes les maneres possibles, per si al final hauríem de fer un dia un canal de YouTube del programa i anar penjant cosetes, perquè bueno, fem moltes coses. Vam estar a Donosti i no vam pujar les coses en el canal de MKC perquè no n'hi ha. Bueno, doncs avui, com ja ens agrada dir sempre, tenim un programa molt especial, perquè a més és veritat, tenim les persones de sempre, que som Santi Serrano, o Laura Kraus i Eva Maria Milara. Què tal, els tres?
Hola.
Normalment us dic una
un...
Ja està, ja fa temps que podeu sortir, ja se us veu amb una cara, bueno, completament canviada. I tenim avui un convidat al qual estàvem rondant fa molt de temps, de fet, també s'ha de dir que ell no s'havia resistit massa, sempre deia que sí, però no trobàvem el moment, i ha hagut de ser amb aquest tipus de programa així tan peculiars que estem fent, però la veritat és que agraïts, es fa molt agraïts perquè podem parlar amb les persones igualment, que ja tenim aquí el convidat especial d'avui, Abraham Asensio. Què tal, Abraham?
Què tal? Bona nit. Com esteu?
Encantadíssim que estiguis aquí, de poder parlar de moltíssimes coses de les que parlarem en aquests 50 minuts que ens han quedat retallat al programa, perquè ara hi ha informatius, a veure si quan tornem a l'emissora ens deixen fer l'hora sencera, que ja se'ns feia curta abans, i ara doncs encara més. Doncs mira, Abraham, quan ve una persona nova al programa, el que fem és demanar-li que faci una petita presentació, però al voltant del que estem vivint aquests dies. És a dir, que abans de res el que farem serà això precisament. Et preguntarem que ens expliquis una mica com estàs vivint a tall personal, si vols. Vull dir, si vols fer una miqueta de teràpia aquí amb nosaltres, la pots fer tranquil·lament. Que ens parlis també com ho estàs vivint artísticament, què estàs fent, què estàs llegint, què estàs veient. Un resum ràpid, després podem, o el més destacat, després podem ampliar una miqueta més al llarg del programa. I també demanem una cosa que a vegades dona molt de joc, que és la teva teoria conspiranoide favorita, si és que tens, sobre el que està passant ara, durant aquests dies, o si tu ja treus la versió oficial de que hi ha un virus, de que hem d'estar així tancats. Bueno, o no, penses que hi ha extraterrestres o el que... Bueno, de totes les coses que s'estan dient ara. Així que aquests primers 3, 4, 5 minuts, el que tu vulguis, són perquè ens facis aquesta presentació atípica que no fem a l'emissora, però que sí estem fent a través d'aquest sistema que tenim ara. Així que tu mateix.
Bueno, ho faré el més ràpid possible.
Com vulguis.
Bueno, soc Abraham Asensio, ja em coneixeu, soc actor, model, també escriptor, i en aquests dies de confinament doncs, tinc la sort que treballo des de casa, treballo com a comercial en una empresa de transports a nivell nacional, i bueno, doncs ho porto a dies com tothom, no? Hi ha dies que ho portes millor, dies que ho portes pitjor, però en general no em puc queixar. És a dir, la sort de treballar des de casa, tindre els gossets que puc sortir al carrer a passejar i tal, m'ajuda a portar-ho d'una millor manera. A nivell de feina, a nivell de càstings o a nivell d'artístics, càsting des de casa un cert fet que em puc fer, i sobretot el que fent ha sigut escriure monòlegs. He escrit monòlegs, els he gravat, els he penjat, i estic aprenent a tocar l'ukelele.
Oh, wow.
Ho he vist.
Sí, sí.
A Instagram.
Estic amb l'ukelele, sí. Alguna cançó em surt, eh? Però estem amb
doncs,
la lluita.
Doncs ja saps, perdona, ja saps el que et tocarà en el programa. Tocar-nos alguna cançoneta. Si et ve de gust i si vols, eh? Endavant.
Ah, no estic aquí, però potser si tinc la sort un dia d'anar, potser me'l porto.
Perfecte.
I també estic fent lectures de poesies del meu llibre.
Uh-huh.
Ara ja penjo una poesia, he estat penjant poesies a Instagram, segur que l'heu vist.
Sí, coneixem el llibre.
I fent directes, també. M'anen combinant i, bueno, doncs, sobretot hi ha més que fer, doncs, a fer directes.
Directes vols dir de persones, de gent que t'entrevista, que parla amb tu...
Sí, és a dir, he estat fent un programa, és a dir, a Instagram, cada dilluns i divendres, fins hem estat 2 mesos fent un programa que es deia Influencer sense lactosa, que era un programa d'humor, des de l'Instagram, sí, on teníem convidats també, fèiem molta broma, parlàvem de la pandèmia, fèiem humor, sobretot això, en plan de... Doncs jo avui he anat a la platja, he anat a comprar, he estat fent no sé què, he estat fent running, i tu has estat fent coses així, per intentar ficar una miqueta d'humor en aquests dies tan complicats.
Doncs això no ho sabia.
I el nivell, que no s'ho m'oblidi, l'última pregunta, a nivell d'aquest teoria conspiratòria i tal, mira, jo soc molt de veure pel·lis en plan Missió Impossible, Missió, jo què sé, 007 i tal, però no tinc res. Sí, és a dir, soc hiperfan, vale? És a dir, soc hiperfan de 007 i hiperfan d'Ethan Hunt, és a dir, el meu mote del WhatsApp és Hunt, precisament per aquest personatge. I ara mateix no tindria cap cosa que dicta d'extraterrestres ni res, però que si hi ha alguna cosa conspiratòria en plan de gobiernos, agentes secretos que tenen un virus per destruir el planeta i no sé què, coses així, et podria dir que alguna se'm passaria pel cap. Ja t'ho dic que sí. Intento no rumiar molt perquè ja tenim bastant, però alguna cosa d'aquestes més d'un cop se m'ha passat pel cap. I, bueno, crec que estic dins de temps, eh? Ho he dit tot dins.
Has fet un bon resum, sí. Ara, al llarg del programa, a part de parlar una miqueta del que hem vist nosaltres, de fer un petit resum de coses que hem vist, doncs allargarem una mica això i et preguntarem moltes més coses. Esclar, volem saber tot sobre Abraham Ascensió en el poquet temps que tenim de programa. Si us sembla, fem això, o fem el que no vam poder fer la setmana passada, i a Abraham també li demanarem que entri dintre del nostre torn de participació del que hem vist durant aquests últims temps, aquesta setmana i la setmana anterior, que no vam poder fer-ho perquè teníem molts convidats i se'n van acumular els temes, i començaríem doncs, més o menys com sempre per Santi, per la meitat de News Hunters, que per cert, com es troba de News Hunters? Com està la cosa?
Bastante parada.
Una mica parada, no? The News Hunter, recordem que és un canal de vídeos de YouTube, on bueno, Santi i el seu soci doncs, van penjant diferents aspectes sobre cinema, entrevistes, concursos, cròniques sobre pel·lícules, de tot una mica. I ho teniu paradet ara, no?, últimament.
Lleva tan parada com la pandèmia.
La pandèmia va sobre rodes.
Sí, unos 2 meses. Sí, sí. Igual ahora que estoy instalado aquí y tengo horarios más libres y menos gente, no tengo que mandar a nadie que se calle ni nada, pues cuando me anime, pues igual me pongo a grabar, yo qué sé, material para 500 vídeos, así.
Explica'ns això. Explica'ns això, ya que has començat a dir-ho. ¿Qué vol dir això de que ahora que estoy aquí y ya puedo grabar?
Ah, no, porque ya definitivamente me he podido trasladar al piso.
Bien, sí. Por fin.
Sí, sí.
¿Y ahora que cambias?
Sí, ya lo tengo todo, me faltan pequeños detallitos que eso con el día a día, pues, hostia, tendría que comprar, no sé qué, que no lo tengo. y yo qué sé. Hoy, por ejemplo, he comprado chuminadas de estas, las rejillas esas metálicas para los desagües, para que no se cuele cuando te vas a la ducha los pelitos, detallitos, cosas así. Más ilusión la tele, evidentemente, pero bueno.
Sí. Molt cinematogràfic, tot el que estàs dient, clar que sí. Bueno, doncs, un canvi de cinema. I mira, i ara resulta que no podem anar fent la inauguració del pis, serà possible? Però bueno, en el moment que puguem...
Ja se podrà.
Molt bé. Doncs vinga, em sembla que no has pogut veure encara El Estranyo Viaje per segona setmana consecutiva.
No, està obligat con el piso y ara, a ver, voy a girar la cámara... porque a ver si puedo acceder a la chuleta por aquí, esto ara, que no se pone en pequeño.
Ara et veiem com un ull de gat. Expliquem mentrestant a Abraham que des de fa unes setmanes tenim una secció que està bé, que és xula, perquè se'ns va ocórrer el fet de que cada vegada una persona de nosaltres o dels convidats proposessin una pel·lícula, però amb una condició molt curiosa, i és que la persona que la proposa no l'hagi vist, sinó que tingui moltes ganes de veure-la, i els altres tampoc l'haguessin vist. Llavors és una novetat per tothom. De moment, a veure si me'n recordo, hem proposat, a veure si has vist alguna d'elles, Mort a Venècia, de Luchino Visconti, vam proposar Pánico en el Transiberiano, una pel·lícula així molt curiosa d'un director espanyol, però amb un repartiment internacional de Christopher Lee i d'allò per allà, molt, molt curiosa la pel·lícula. Són pel·lícules, clar, difícils, perquè no les hem vist cap de nosaltres, vull dir que la següent pel·lícula va ser Persona, de Iman Berman, i ara tenim pendent de comentar, però bueno, Santi, no te tens a veure, El Estranyo Viaje, de Fernando Fernán Gómez. Tu quina pel·lícula que ens recomanaries que tinguessis moltes ganes de veure, Abraham? A veure si et ve una al cap així.
I que
no haguem vist cap de nosaltres, eh? I que no haguem vist cap de nosaltres. A veure si...
Que no hagi vist jo...
Ni nosaltres.
No?
Ni nosaltres, exacte. Ha de ser suficientment... recòndita la pel·lícula. Això mentre Santi busca la xuleta, imagina't, si no la tens.
No, la xuleta ja la tengo. Però
ja la tens?
Sí. Vale. Com estàvis hablando, digo, no, doncs
li donem, li donem temps a Abraham que pensi llavors la pel·lícula, que no és fàcil el repte que li hem posat.
Vale.
Doncs vinga, Santi, ara et veiem així vertical, però que en qualsevol moment pots caure a sobre d'Abraham i meu, jo et veig així, però no passa res. Vinga, va, doncs què has vist? Què has vist aquesta exacta? Abraham ja es va protegint, jo també. Què has fet?
Bueno, pues he estado viendo unas cuantas de la otra semana que no pude comentar, y de esta semana pasada he visto un par, porque estaba liado con el piso y tal, y he visto poca cosa. Entonces, vi una que se llama Los jueces de la noche, que es un thriller de principios de los 90, que parece ser que en Estados Unidos no funcionó muy bien, pero que a mí me gustó. Corrígeme si lo comenté la otra semana, pero estoy seguro.
No, sabe que no.
Son cuatro chavales que se van a un combate de boxeo.
Uh-huh.
¿Lo comenté o no?
No. Aquesta no. Jo t'he vist que l'has comentat en xarxes, perquè tu vas posant a Instagram, Facebook, però,
sí.
Però aquí no.
Pues cuatro colegas que se van con una autocaravana, que se van a recorrer de un estado a otro para ver un combate de boxeo, y pillan caravana en la autopista y toman un atajo que les lleva a un barrio súper chungo y presencian un crimen, un asesinato. Entonces tienen que luchar por sus vidas. La furgoneta, la autocaravana, por circunstancias, pues no se tienen que bajar de ella, pues se queda ahí encajonada en un callejón, y tienen que luchar por sus vidas durante una noche pues bastante chunga, con pandilleros, no, un barrio donde nadie quiere saber nada, que no les van a ayudar, pasa de noche, como no. Todas circunstancias muy, muy favorables para que no les pase nada.
Em recordo una mica...
La mina, casi.
¿Eh? Así.
Sí, la mina, pero versión americana.
A mí me recuerda una mica a After Hours, a Hockey Noche de Scorsese, que al protagonista
sí,
le pasa.
Es un poco eso, sí, porque les pasa muchas cosas, no saben por dónde tirar, se encuentran con gente así un poco variopinta, chunga. Sí, es un poco eso. Luego también vi una que se llama Robot Jocks, que es como si dijéramos. El antepasado de Pacific Rim, del Guillermo del Toro. Porque son robots al estilo Mazinger Z, y en la cabeza del robot pues va el piloto. Aquí la cosa es que son como una especie de torneos entre robots, y es como que en Estados Unidos hay dos bandos, y lo que es el reparto de los territorios, pues se lo disputan así en combates.
¿Y chula o qué?
Hay el... a ver, chula, es simpática, porque es del 80 y muchos, pero es una producción de serie B, entonces hay veces que los efectos se ven muy cutres y hay otras veces que los efectos se ven, pues, resultones, graciosos. Pero en la peli se nota que hay poca pasta y que es todo como muy, muy ingenuo. Pero bueno, como es esa peli que veía la carátula siempre en el videoclub, cuando se alquilaban VHS y no me animé nunca a cogerla, por lo que sea, pues la vi y digo, hostia, pues la voy a ver. Está bien.
Vale. ¿Qué más?
También me vi otra, esta es de terror, que se llama Llegan sin avisar, que esta es del año 80, y básicamente es un extraterrestre que por un bosque por ahí perdido se va cargando a la gente, con la única intención de cazar, como si fuese un deporte. Y esta peli tiene un par de, bueno, dos, tres curiosidades. Una es ver a David Caruso, el actor pelirrojo este que se hizo famoso primero con Policías de Nueva York y luego con CSI Miami, en un papel que sale súper joven, año 1980. Luego, tener la oportunidad de ver a tanto a Jack Palance como a Martin Landau juntos, en una peli, son los dos protas.
Qué curioso.
Y sí, y luego el argumento, dicen que sirvió de base para Depredador, porque básicamente es el mismo argumento, solo que aquí son campistas y gente que se mete en el bosque donde no debe, y el Depredador pues son mercenarios, son gente de soldados de élite que van a cazar al bicho. Y la última curiosidad es que el tío que va dentro del alien en esta peli es el mismo que tiene 7 años, creo que Depredador desde el 87, se puso traje de Depredador luego. Un actor negro, hiperalto, 2 metros y pico, y vamos, dos aliens en dos pelis con un argumento muy parecido, y el actor que va dentro del traje es el mismo.
He sentit a parlar amb un altre grup d'aquesta pel·lícula i he vist el tràiler i tot, i bueno, té una pinta així curiosa, divertida, no?
Bueno, sí, es curiosa, sí, porque también es de serie B, y yo es que esta me la quería ver, porque de pequeño tenía vagos recuerdos de una escena de una cosa que volaba y se le enganchaba a uno en la cara y luego le pasaba ahí como a chupar, a funcionar. Fíjate tú qué recuerdos tenía de pequeño. Y así, investigando y tal, por internet, pues al final di con qué película era. Digo, la tengo a ver, y bueno, encontré un momento y la vi. Luego también vi Malasaña 32.
Ah, sí.
Que es otra peli de terror, esta es española, y no me gustó mucho.
No da compensa, ¿no?
No, pero bueno, que ya no me la esperaba buena, y lo que encontré tampoco... O sea, tenía las expectativas bajas y no es que me entrase mejor y dijera, ah, pues no está tan mal. No, es que está... Es lo que es. Porque para mí es una mezcla entre la peli de Expediente Warren, han cogido todos tópicos y cosas de Expediente Warren, también un poco tiene de Poltergeist, por la trama. Hay partes de la trama que están copiadas de Poltergeist. Desaparece un niño y se puede comunicar con él por un teléfono y cosas así. Digo, pues una mezcla entre Poltergeist y Poltergeist 2, dije, mal, poca imaginación. Y luego cosas también del Exorcista, que te factura la peli, foto, dirección, está bien, pero cuando ves una historia que es que ya sabes lo que va a pasar, pues se te quitan un poco la gana.
No es fácil ser original, ¿eh?, en aquest tipus de pel·lícules, on va ser Jaume Balaguer, un rei...
Pero no sé, si lo que vas a contar no es original... Encuentro una forma de contar lo que sea diferente. No sé si me explico.
Sí, ¿sabes? Sí,
yo
sí.
He visto mucho cine de terror y he visto, yo qué sé, muchos slashers. Y el slasher es muy básico. Son adolescentes con ganas de follisquear y de beber y un tío enmascarado que se lo va cargando. Entonces, vistas tantas como esta, de este subgénero, pues luego hay cosillas en algunas que dices, anda, pues aquí me lo han cambiado porque aquí pasa esto, pasa lo otro, ¿sabes? Y entonces de esa peli te vas a acordar, Pero cuando ves una que está contada normal y todo lo que pasa es predecible, no, luego al final vista y olvidada.
Crec que no havia sentit mai aquesta paraula, eh? Follisquear.
Follisquear.
Em sembla que no, eh? Vull dir que...
Las películas produce dures.
Sí. Luego también vi otra que se llama Messages from the King, mensaje del rey o algo así. Esta es de Netflix, el prota es Chadwick Boseman, el Pantera Negra de Marvel, y es un thriller así urbano chungo. El prota recibe una llamada de teléfono de su hermana, una llamada de auxilio, después de no saber de ella ni se sabe cuánto. Y bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, la encuentra muerta y parece ser que no llevaba muy buena vida. Y entonces pues se venga de todos los que han tenido que ver con la hermana. Y hay hostias, hay un poco de investigación y tal, no está mal. Luego también vi una producción alemana de vampiras, que se llama Somos la Noche, que no está mal, está curiosa. Raro es que los americanos no hayan comprado los derechos para hacer el remake. También vi una que se llama Angustia en el Hospital Central, que esta es un slasher. Pero sí, me gustó. El malo es Michael Ironside, que lo vimos en la serie de V, sí. Lo hemos visto en pelis como Desafío Total, casi siempre hacía de malo con esa cara, con Scanners de David Cronenberg. Y el slasher este me gustó porque es diferente. Primero, el malo no lleva máscara. Y se preocupan de darle un pasado, una motivación de por qué se quiere cargar a la gente. Y luego parece ser que en el momento de su estreno al slasher este, a esta peli, la tacharon de misógina, pero vista ahora es como muy feminista, porque las protagonistas son dos mujeres, una enfermera y una presentadora de televisión, y son mujeres como muy fuertes, con un... como girl power, ¿sabes? Muy tienen un tal determinación de sobrevivir y de conseguir dar con el asesino y tal, que mola. La parte mala, que Angustia en el Hospital Central, o sea, la protagonista es la de la tele, que la ingresa desde el hospital, porque le ha atacado el malo, pero no se la ha conseguido cargar, y está ingresada en el hospital. Entonces, casi toda el argumento, o sea, la acción de la peli se sitúa en el hospital y el malo entra y sale con una facilidad que pasmosa, que dice, tío, ¿a qué vale la seguridad del hospital? Da el tiro ahí como si fuese su casa. Esa sería la parte mala, pero está bien.
Al crit de guerra. Estoy infectado, ¿no? Estoy infectado. Sí. Tengo el coronavirus y llavors ya tu tombli el deixa
claro,
passar, ¿no?
Se aparta y lo dejan pasar.
Sería una posibilidad.
Va tosiendo por allí por donde pasa...
Y fuera, exacto.
Sí, luego también vi un thriller francés que se llama Atracadores, que va de eso, Atracadores. La peli empieza con un atraco, pero en esta peli, si la peli empieza con el atraco, quiere decir que el atraco no va a salir bien, y de ahí pues la cosa se va liando, no está mal. Una peli que tiene cierto culto, que es de los 80, protagonizada por Emilio Estevez, que se llama Repo Man.
Repo Man.
Que no le pillé la gracia, no la encontré ni graciosa, ni... No sé. Es de un chaval que cuando la gente no paga las multas o debe pasta, pues le embargan el coche y él es el encargado de recuperar los coches. Y esto se mezcla con una trama como de extraterrestres o no sé qué. Yo no acabé de pillar la gracia, no sé qué coño pasa con esta película, porque tiene tanto culto. Una de vampiros que se llama It Locals, esta es una producción inglesa. Sale Charlie Cox, el que hizo la serie de Daredevil para Netflix, entre otros actores franceses, hay franceses e ingleses. Y sale un actor que ahora es director, Dexter Fletcher, tiene un pequeño cameo. Dexter Fletcher es el que acabó Bohemian Rhapsody cuando se piró Ryan Seacrest, pegó la espantada, y también ha dirigido la de Rocketman, y va a dirigir la nueva de Sherlock Holmes. O sea, es de estos actores metidos a director y ha acabado en la dirección. Y esta de It Locals, bueno, una reunión de vampiros para decidir quién va a ser el nuevo miembro del clan de los vampiros, y unos soldados que saben que están los vampiros ahí reunidos y quieren asediar la casa donde están para cargárselos y darle caza a este concilio de vampiros o lo que sea. No me parece mal la idea, pero se nota que hay poca pasta, no es muy imaginativa. ¿Hay algún detalle gamberro? Porque entre los vampiros hay una abuela que va con taca-taca y es vampira.
Ajá.
Y en un momento cojo una metralleta, pero no es ni todo lo gamberra ni todo lo graciosa que debería. No sé. Y luego ya por último vi en Netflix dos pelis, una que se llama Bounce, que es de terror, que sale Armie Hammer, el que sale en Call Me By Your Name, o el protagonista de Tener Solitario.
Ha dicho la película. Sí. Mira, aquí una careta sí, se le pasa a la obra.
Esta no me pareció mal, es un barman en un bar, hay una pelea, unos niños que no se sabe si tienen la edad para beber y tal. Pasa una pelea, se dejan un móvil y a raíz de coger el móvil y empezar a contestar, le empiezan a pasar cosas chungas. No me pareció mala peli, pero encuentro que el final es como muy abrupto. Pasa una cosa y el pop se acabó. Pero no me parece mala. Está en Netflix, no está mal. Y luego vi una que se llama Good Time, que es de los directores son los hermanos Safdie, que en Netflix estrenaron una nueva que se llama Diamantes en Bruto, que está protagonizada por el Adam Sandler, sin hacer comedia, que ya es raro, y esta está protagonizada por el Robert Pattinson.
Uh-huh.
Y es de dos hermanos que tienen muy mala vida, y uno es un poco cortito, retrasadito, tiene pues algún... O sea, tú lo ves y dices, este chaval pues tiene algún... Vamos, que es disminuido psíquico, tiene algún pequeño retraso. Y no se le ocurre otra cosa que al personaje de Robert Pattinson de llevar a su hermano a un atraco, a un banco.
Uh-huh,
para que le ayude, no sé de qué manera, pero bueno. Y entonces se encuentra con que el hermano, el disminuido psíquico, lo engancha y lo acaba metiendo en la cárcel y él no, él está fuera. Y entonces trata de las peores maneras posibles, trata de conseguir la pasta para sacar a su hermano de la cárcel, para pagar la fianza y sacarlo de la cárcel. Y esto también se parece un poco a Hockey Noche, porque no paran de pasar cosas y cada vez es más como más surrealista, más embolado. Está en Netflix, hay gente que igual le da la pereza de verla, porque está en inglés con subtítulos, no tiene doblaje, no tiene opción de verla en español.
Eva María la veurà, segur. Tengo bastante
esta peli, la recomiendo.
Doncs escolta, per no haver vist pel·lícules, Laura ha vist unes quantes, eh? Deia que no ha tingut temps de veure...
No ha tingut temps de veure...
Bronca.
Bronca. Són acumulades de la otra setmana. En esta setmana solo he visto dos, las dos últimas que he mencionado.
Ya.
¿Cuántas semanas hace de persona?
¿Qué persona?
Eva María.
Ara té tiempo.
Eva María i Laura, si us sembla, com que, bueno, el temps és el temps que tenim, li podríem donar ja més protagonisme a Abraham, que està aquí, bueno, escoltant-nos atentament i dient que sí, de vegades ha vist pel·lícula, però anem... No, és que jo tinc ganes de comentar-te una cosa, Abraham, perquè jo me recordo quan, abans de que passés tot això que està passant, que tenies una activitat a Instagram brutal, vull dir, anaves posant... bueno, Instagram, i que anaves rodant moltíssim. Llavors, a mi se'm feia difícil reconèixer que em feia una miqueta d'impressió el fet de que vinguessis a la ràdio, de que estiguessis aquí, perquè no sabia per on començar entre tot el que estaves fent, no? De papers diferents. Ets molt polifacètic. Jo diria que en el teu vessant d'actor i a la vida també. T'he vist com a persona també fer actuacions molt diferents. Llavors, volia que ens fessis un petit resum d'aquelles coses que tu ara vinguin al cap, et resultin més significatives de les que estaves fent i, bueno, ja no s'estan fent perquè no hem pogut acabar de fer-la, i les que tens ganes de reprendre quan acabi tot això. Saps què et vull dir? Vull dir que esmentis tres o quatre cosetes que dic, home, doncs molt content d'haver fet allò que s'està movent per festival, etc. I ara s'ha quedat tallat tal cosa i ara tinc moltes ganes quan puguem de començar de nou a rodar i a reprendre aquest projecte. Tres o quatre coses que et vinguin al cap que per tu siguin molt significatives.
Abans vull fer un petit parèntesis en una coseta. Abans m'havies preguntat pel·lícules per recomanar.
Sí, endavant, i tant.
Soy un hombre de promesas y no soy...
Molt bé.
Primero, Película francesa, Nación Secreta, no sé si os sonará.
No.
No.
Vale, es un thriller francés que se basa en las brujas de Salem, pero en la era moderna. Uh-huh. Vale, chicas que duermen.
Ah, es canadiense. Ya sé cuál es.
Sí, le suena, ¿no?
Sí, la bien dices. Es chula, chula.
¿Secreta
o salvaje?
Digo que es salvaje, pero no es canadiense. Ahí me sale con la bandera francesa. Quizás sea una coproducción. No sé, la está Movistar Plus, ¿eh?
Van como con un mono rosa o rojo.
Con una caja de papel.
Sí, es francesa. Sí.
Nación salvaje.
Luego.
Pues será coproducción.
Luego, el título no sé si lo digo bien. Es como Pesadilla en el cine. Es una película de miedo, quizás tú la has visto, que la hace el Mickey Rourke, que es que pasa todo en un cine. Que la gente entra al cine y ven la película de sus propios miedos y muchos de ellos acaban muriendo. No sé si te sonará. Es nueva también.
Nightmare Cinema.
Sí. La gente entra en el cine, pasa por delante del cine, ve su nombre en el letrero, entra y representa que el cine automáticamente empieza una película donde ellos son los protas y la cosa no va bien.
Son como cuatro historias o algo así. Vale, ya sé cuál es.
¿La has visto, Santi?
La empecé a ver, pero como es un poco friki, es como más para mí, en casa me hicieron quitarla. La tengo que ver, la tengo que acabar.
Está bien. Está bien. Se llevó varios premios, creo que en no sé cuántos festivales se llevó unos premios. Y sale Mickey Rourke, que bueno, lo ponen como el prota, pero en verdad salen dos o tres escenas. Luego, una española, porque yo soy bastante del cine español, El asesino de los caprichos.
Ay, esta me suena.
No.
Es una de la Verdú y la...
Me suena.
Sale la Maribel Verdú y la...
Ah, sí, sí.
La otra. La otra es la... Aroa...
Aurea Garrido.
Correcto.
Eso.
Que sí, que son las investigadoras. En el caso de un asesino en serie que recrea los asesinatos con los caprichos de Goya.
Sí.
Vale, pues ahora, yo esa parte ya la he cumplido.
Vale, cogemos nota.
Doncs escolta, aquesta pregunta que t'havia fet, Abraham, que és una miqueta llarga, si un cas la deixem per d'aquí un moment, perquè et vull dir una cosa. Mira, et vull dir, Abraham, t'esperé, como quien espera la primavera en enero, como quien sabe que el final de un drama no va a ser bueno. T'esperé, despedazando flores a base de me quiere o no, sabiendo que si en alguna salía un no, volvería a empezar de nuevo. Te esperé, como quien espera a que el tren de los sueños que una vez pasó vuelva y pase en el último momento, aún sabiendo que el final seguiría rompiendo las esquinas de mis paisajes internos. Te esperé, aún sabiendo que era un kamikaze, a punto de saltar al sol, a corazón abierto. Te esperé y ahora ya estás aquí. Y Laura creo que te quiere decir algo también, ¿no, Laura? ¿Qué li volies dir tu, Abraham?
Se fue. Como quien usa una excusa que acaba de inventarse, porque en el último momento se arrepiente de esa decisión. Se fue como la esperanza de la persona que siempre espera, a que el destino le brinde la oportunidad de cumplir sus sueños, aun sabiendo que no tiene dinero suficiente para pagar el billete de ida y vuelta. Se fue porque sabía que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y su mentira ya usaba muletas. Se fue y no se llevó ni las muletas.
Oh, qué guay, ¿no? Y espera, porque no sé si soy fixant, pero entrata alguna persona aquí en el grupo que creo que también le quiere decir algo a Abraham. A ver, hola. Hola, a esta persona misteriosa desconocida que ha entrado para en el programa. ¿No te escuchamos? ¿No les? A ver, díganos.
¿Uy? Hola.
Hola.
No sabemos dónde está.
No sé.
Pues no sé, pero la veis vosotros también, ¿no? Que hay una ventanita nueva.
Sí, una ventanita nueva.
Sí.
No.
Hola.
Ahora. Ahora parece que escuchamos. A ver, ¿qué tal? ¿Quién es usted? ¿Qué quería del programa de Misque Cinema?
La mala costumbre. Tenemos la mala costumbre de querernos menos de la mitad de lo que fingimos ser. Tenemos la mala costumbre de sonreír cuando toca y no cuando sentimos. Tenemos la manía, vestida de corbata, de no mirar detrás del espejo, de no buscar lo que tenemos dentro. Tenemos la falsa promesa de la costumbre, de una rutina que dice que todo irá mejor, que el miedo solo quiere que estés bien. Tenemos la mala conciencia de que quererse uno mismo es egoísta, que ser egoísta está prohibido, que quererse más que los demás es egoísta. Y la peor costumbre de todas es que somos capaces de creer que todo eso es cierto cuando nos dicen que es cierto. Quizá deberíamos dar más besos, más abrazos, quizá deberíamos darnos más a nosotros mismos. Deberíamos dejar de pensar en la cantidad y pensar en la calidad de personas y momentos que tenemos. Deberíamos dejar de sufrir por los que no nos quieren a su lado y dedicarnos a disfrutar de cada paso que damos. Pero claro, tenemos la mala costumbre de creer que todo esto que acabo de decir, al final, no es lo que realmente debemos hacer.
¡Guau!
¡La Raquel!
¡Hola!
La voz es inconfundible, por favor. Qué bonita que eres. Te que te quiero, madre mía. Joder, qué bonito, gracias, de verdad.
Esa voz, enseguida Abraham ha dicho Raquel, i nosaltres, però bueno, és inconfundible, veritablement, la seva veu com a actriu de doblatge també, que hem vist fa no gaire un exercici en el qual fa quatre personatges diferents i dius, increïble, increïble. Què tal, Raquel? Benvinguda al programa. Raquel, m'escoltes? No ens escolta.
O sí? No sé si escolta.
Gràcies.
Ahora.
Ah, potser té una miqueta
de desfasament. Una mica malament, Vaig que t'he cantat.
Vale, sí. Això,
també...
això és la impressió que ens sembla, que ens dona, sí. Que hi ha una petita diferència. Bueno, doncs no sé, hem volgut donar-li una sorpresa a Abraham, perquè hem vist a Instagram que tenia una relació molt especial, que Raquel doncs, li agrada deixar uns missatges molt macos a Abraham. I de què us coneixeu, Raquel? Amb Abraham, explica'ns una miqueta quines coincidències teniu artístiques.
Un poquito.
Sí, és curiós, no?
Doncs el vaig conèixer a una websèrie, Cita Familiar, de l'Ivan, bueno, ara Hidalgo i la Ney Loya, i vam fer... Bueno, al final acabàvem junts a la sèrie. Jo era una passada que estava, estava sempre a sobre. ¡Ay, cariño! ¡Cuánto tiempo! El vaig conèixer de petita, a mi m'agradava, estava enamorada d'ell. Era l'amic del meu tete, però ell no em feia cas, perquè, clar, i que la sigue la consigue.
Qué bueno.
Tinc pendent.
I ara estem compartint un projecte que encara està en rodatge, que és la segona temporada de la websèrie de El Nuevo Mundo. Que está Francisco también.
Sí,
Paco.
Sí, qué bueno. Sí, sí.
Que també es diu Marc. Ara es diu Marc. Marcos Dan, es diu. Doncs Abraham, aquí on el veieu, se les emporta totes, perquè amb Raquel, Cita Familiar, la meva Maria, també eren parella, ara, en l'últim curtmetratge.
Sí, de verdad, era mi marido.
Me quería cortar los huevos, ¿sabes?
¡Hombre! ¿Cómo lo sabes?
Sí, pero es que... Lo gracioso es que la actriz que sale en ese corto, que es la que con la que yo estoy ligando, es mi prima en esa webserie con la que yo acabo saliendo con Raquel.
Qué buena es esa mujer, es una crack, una pasada también.
La Laura es mi prima en la webserie con la que yo acabo con Raquel.
Qué bueno.
Sí, genial.
Bueno, y ahora tú y yo también tenemos otro proyecto por ahí, junto, que no podemos hablar de ello. No podemos hablar de ello, pero va a ser un largometraje internacional, o sea que...
Sí.
En cuanto podamos... ¡Ay, mira! Se ha hecho la luz de repente. Estaba aquí, a oscuras. Estaba a oscuras.
Sí.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué os contáis más?
Havia fet la pregunta, la gran pregunta a Abraham, de que ens expliqués una mica, però bueno, ja ha sortit coseta d'aquells projectes tan estimats seu, que havies anat... acabant, que estan en procés de passar per festival, perquè encara el festival funciona. Fes-nos una miqueta un resum d'això, Abraham, del que tens ara entre mans i del que tens ganes de reprendre, perquè la cosa està una mica parada.
Bueno, ara mateix vaig acabar de fer, just abans de començar tot això, un curtmetratge amb uns companys que era un thriller i que també tenia intenció de festivals. I la veritat és que va ser casualitat, no? Però just quan va començar tot això, jo estava en un moment en el qual no tenia molts projectes, perquè m'estava centrant més en mi mateix, en canviar coses meves, més que res també a canviar la imatge, no? És a dir, m'he aprimat 17 quilos perquè volia fer una imatge també. Sí, sí, és a dir, estava en 135, estic en 108 avui. És a dir, que vinc de fer un canvi físic, havia fet una sessió de fotos noves i m'estava preparant per fer un reel nou, és a dir, canvi de material, començar de com de zero, no? I tenia diferents projectes que estaven com més o menys pagats. Que aquests, quan passi tot això, doncs, es donarà a començar, que són dos curtmetratges que ja tinc confirmats com protagonista i, teòricament, havia un microteatre per allà que està donant voltes, que no sabem si al final el farem o no, però també ho tinc allà, ho tinc pendent. Però sí, ha sigut casualitat això, que no m'ha agafat res a mitges tampoc, perquè havia donat la casualitat que m'estava com començant a centrar una miqueta en mi mateix, en canviar una miqueta. Clar, pensa que el reel que tinc, el videobook, aquest any no he rebut material pràcticament de les escoles amb les que he fet curtmetratges, que és una cosa que a vegades passa, i al final vaig decidir que agafaria una productora i muntaria un reel amb totes les escenes ben fetes, però per començar una miqueta a canviar i de nou, no? Però bueno, ara, ja dic, quan passi tot això tinc ja dos curtmetratges confirmats, però passa que un el tenim que gravar en una masia i fins que no donin permís amb les desescalades aquestes no podem fer res. Perquè aquest curtmetratge l'anaven a gravar a l'abril amb la masia reservada i tot, que és un curtmetratge de por, i estava, fins que no ens deixin sortir d'aquí no podem fer res. I que esperar.
Una pregunta que tenia moltes ganes de fer-te, Abraham, que li vaig fer a un altre actor, que després ho diré qui és, i em fa la impressió que potser coincidia amb la resposta, i per això em fa gràcia fer-te-la. Com decideixes tu el... Ui, estan desapareixent, oi? Raquel, ara no la veiem, ara Abraham també, no? Ja has tornat.
Sí, és que el mòbil em deia que estic a un bajo consumo i li he donat a moda l'hora
de... D'acord, no hi ha cap problema. Sí. Bueno, si et sentim ja tenim suficient, sobretot gravem l'àudio pel programa. Doncs preguntava això, quin criteri utilitzes tu per decidir dels projectes que et presenten quins papers agafes i quins, no? És una pregunta que m'agrada especialment per la gent que conec, de vegades la faig, i ara et diré a l'actor també que li vaig preguntar, potser Eva Maria se'n recorda perquè ho vaig fer davant seu, i a veure si contesteu el mateix o no.
No sé si serà el mateix o no. Ara jo vaig passar una època com tothom, no?, que deia sí a tot per tindre material, per fer cosetes, per anar practicant, i sí que és veritat que ara soc més selectiu, però més que res perquè el que busco són personatges que per mi siguin un repte interpretatiu també, i que lògicament el projecte sigui un projecte ambiciós. És a dir, prefereixo fer menys coses però que siguin més ambicioses que fer moltes i que no em portin a cap costat. Doncs tampoc és que em presentin molts projectes, és a dir, tampoc és que jo obri el mail i tinc allà... No, soy normalito. És a dir, molts càstings que jo m'apunto i si em surten, i a vegades sí que hi ha directors o directores que m'ofereixen doncs, guions i lògicament sempre has d'agrair, no? Però sobretot el que busco són personatges que per mi sigui un repte fer-ho. És a dir, una història que m'agradi, lògicament, que sigui ambiciós, i més igual si el paper és més petit o més gran, però a mi el personatge em té que cridar molt l'atenció. Per exemple, hi ha un curtmetratge que es diu Flora, que és un curtmetratge que ho vaig fer amb l'SCAC, produït per l'SCAC, i jo tinc un paper molt petitet, perquè és un curtmetratge on les protagonistes són una parella de dones que estan divorciades i tenen una filla en comú, i la protagonista viu a Barcelona, la seva exparella viu a Andalusia i té que anar cada cap de setmana a veure-la i treballar com a doctora i conduint una ambulància amb mi. I jo faig un paper molt petitet en aquest curt, però em va agradar tant la idea que vaig participar. I aquest curt ara mateix anava, perquè ara està parat, però anava al Festival de Màlaga, l'havien seleccionat al Festival de Màlaga.
Que
xulo. Seleccionat, teòricament, és a dir, quan tot comenci una altra cosa que comença, sortirà. Però
sí, me'n recordo que ho havia vist anunciat, sí, a les xarxes. I així pregunto una miqueta també típica. A l'actual que li havia preguntat, i la resposta va ser molt curiosa, és Josep Maria Alejandre Salat. I ell em va dir això, és que jo ho agafo tot. I és més o menys una miqueta el que tu deies, jo ho agafo tot. Llavors, després ja veuré com surt. A mi, com que m'agrada tant això d'actuar, llavors tu has vingut a dir una mica el mateix, però ja has entrat en la fase aquesta selectiva, no? De dir, bueno, vull fer papers diferents i registrar...
Sí, és a dir, jo és molt difícil que digui que no un paper. És molt difícil. És a dir, més que res per al guió, potser dic que no per com vegi com s'està organitzant o com vegi una miqueta com pot acabar. A mi quan comencen, no, mira't el guió, perquè... I després el puc buscar en plan de... És un desastre a nivell de producció, és com... Uf, no sé, saps a dir? Perquè si després no tens ni material per ensenyar i és una cosa que no acaba bé, a mi això m'emprenya bastant. Mm-hmm. I en Josep Maria Alejandré és un actor que li tinc, és un amic meu, li tinc molta estima, i a més va ser el que va oficiar el meu casament.
Ah, sí?
Li vaig convidar jo. Som molt bons amics, sí, no és broma. És a dir,
Ivan
Hidalgo, la Laura Escobar, la Ney Loya,
el David
Hidalgo, oh. Casament.
Que bueno.
Uh-huh. I a Josep Maria Alejandré li vaig demanar que oficiés el meu casament i tinc el vídeo del meu casament i tallà l'oficiar. Va ser el seu regal de casament, va oficiar.
Quina coincidència, quina gràcia. Bueno, ell va estar al programa un dia, vull dir, va venir a l'emissora Ràdio Sant Vicent i resulta que som gairebé veïns, perquè viu aquí a Montcada, també. Vull dir que sí. És una cosa curiosa.
Es va mudar fa poc, eh?
Sí, fa poc.
Sí, ho sé, ho sé. Però jo dic, a mi el que més m'emprenya, diguem, o el que més incapé els faig és això, a veure un bel projecte. És a dir, a mi, si em vens i em diu, mira, no, és un màster d'escac, o és un curs que vull fer jo perquè jo vull fer-ho i em fer il·lusió, no tinc cap problema, no tinc res en contra. Però a mi el que no m'agrada és que em diguin, no, perquè això anirà aquí, anirà allà, i després no surti cap costat, que ja que ens ha passat més un cop i segur que l'Eva també.
Sí.
A mi, jo vaig gravar un curs fa un parell d'anys que amb Brandea Park, amb la productora El Dedo en el Ojo,
sí.
Bueno, que la hòstia bendita, que el curtmetratge anava a Sitges, que no sé què, que gravamos con una càmera de 4D de no sé què, con efectos i tal, i fa 2 anys, i encara estic esperant a veure què passa. A veure, vaig escriure al director a vegades i em diu no, potser fem una websèrie o fem un sketch amb el que tenim, és que al final, no sé què. I clar, això fa que siguis bastant més selectiu a l'hora d'escollir una miqueta els projectes. Però no per res, sinó per el fet que jo el que vull fer és que si gravo qualsevol cosa, sigui l'objectiu que sigui, vols anar a festivals, perfecte, vols penjar-ho tot a la teva web perquè et fa il·lusió, perfecte, però que es vegi. Clar, llavors la feina és visual.
Sí.
Clar, és a dir, de mi no em serveix res dir que he fet una feina si no la puc ensenyar.
Exacte.
Vale, és a dir, és el que ens passa a nosaltres. És a dir, jo puc fer un anunci per, jo què sé, per CaixaBank i gravar l'anunci per CaixaBank i després al final no sortir. I sí, a mi em paguen igual, perfecte, però clar, a mi no em serveix de res dir, no, aquí jo no em sé per a CaixaBank.
Ja. Perquè
aquí és...
Sí.
És que tenen que veure. Tenen que veure. Sí. Por cierto, enhorabuena por lo de Quilinit.
Ah, gracias. Ahora me estoy peleando a ver si me ponen en IMDb.
Et posaran. Estem fent gestions. I et queda algun personatge així que tinguis ganes, Abraham, que no hagis pogut encara interpretar i que diguis, mira, m'agradaria fer això en concret? Ho dic perquè, bueno, potser hi ha gent que està escoltant i que diu, mira, però si aquest és l'actor que estava buscant, vés a saber.
No, a veure, sempre hi ha personatges que et criden més atenció que tinc moltes ganes. Jo, per exemple, fa anys que estic amb moltes ganes de fer un paper d'advocat, però d'advocat bo, no d'estos corruptos i tal, no, advocat bo. És a dir, una història, un drama, el que sigui. A més, estic escrivint el guió jo directament ja.
Moral.
Oh, que bueno.
Sí, estic escrivint jo el guió directament perquè, mira, és el que hi ha. És a dir, si no t'arriba tu, el busques, no? Doncs
sí. Estic
amb el guió.
Bueno, Instagram has posat, no?, una petita píndola que podria ser d'això, d'un advocat que està
tot... No té res a veure. No té res a veure.
Uh-huh.
Quan vaig penjar Instagram són monòlegs que estic escrivint aquí a casa. Vaig penjar un... He penjat en aquesta... Aquests dies he penjat 3, em sembla.
Uh-huh.
El de l'advocat, un que es diu Traición, que fa 2 o 3 setmanes que vaig penjar, que era més tal.
Sí.
Després vaig penjar un altre, que és el que més m'ha agradat a mi, que és... No me'n recordo ni el títol perquè ho vaig penjar directament i es va quedar un títol que no era el que havia penjat jo, que era sobre els actors i les actrius, com vivim aquests dies, com vivim la lluita que tenim per arribar on volem arribar, no? I que gairebé sempre estàs esforçat al màxim i que mai arribes, o sempre és un no, i que et vas com esgotant. Però després què passa? Que et truquen per dir-te un cop que sí i sembla que tot torna a començar. És a dir, aquesta píndola de l'advocat va ser un monòleg que vaig escriure l'altre dia per tenir ganes de fer-la. I tinc un altre monòleg escrit que, si tot va bé, ho gravaré aquesta setmana. Més que res per anar practicant i anar fent cosetes, que també, no sé, és a dir,
sí.
Si no, què fem?
Li volia preguntar a Raquel, que encara la teníem aquí, però no tenia bona connexió i ha hagut de marxar. Li volia preguntar per les regles del Nou Mundo, però ja parlarem amb ella. I de cita familiar, no sé si encara continuaràs, perquè hi ha una tercera.
No
continues tu ja, d'acord.
No, hi ha cap tercera.
Ah, em semblava que sí, que hi havia una tercera.
No, fa 2 anys que va terminar, va acabar el 2018.
Vale. Doncs ara heu fet...
La primera temporada és diferent perquè Cita familiar va començar per casualitat, és a dir, tot va començar amb un curt que vaig escriure jo. Sí, és un curt que vaig escriure. Que Ivan, amb ell, tenia una productora que es deia Història de Dedos.
Sí.
Vale. Sí. I jo en un curt que vaig fer amb ells, que em van trucar per participar, em van dir, si tens idees i tal, podíem fer alguna coseta. I jo vaig escriure 2 curts. Un que es diu Hermanos, que és un drama que vaig fer amb la Neiro ja, i l'altre que es deia... no sé si era La Cita o no me'n recordo, Entre Amigos, és el primer capítol de la websèrie de Cita familiar, que en veritat és un curt que vaig escriure jo. Vam gravar aquest curt i es va penjar, i la gent volia una segona part per saber quin era el personatge de Marta que no sortia. Vam gravar una segona part que també era un curt i es va penjar, i la gent volia més, i al final vam fer la websèrie.
Que bueno.
La primera temporada vaig fer de guionista, la segona temporada només d'actor.
Mira, doncs parlant d'Ivan i Ney, tenim la idea, amb la Maria ho comentàvem, de convidar-los a tots dos aquí al programa amb una pantalleta, i llavors podríem fer una cosa similar com hem fet amb Raquel, que entressis tu així de sorpresa i a veure què passa, si et ve de gust.
Sí, jo sí.
D'acord. Vam anar a veure el monòleg que havíeu fet, escrit per Ney, vam anar allà a Sant Boi i us hem estat seguint.
Ah, a Vivi, obra de teatre.
Sí, molt xula. Tot un repte interpretatiu de tots dos, d'Ivan i teu. Doncs el temps ha acabat, us ho creieu o no, però ha passat ja. Hem parlat de moltes pel·lícules, gràcies a Santi, perquè li hem deixat l'espai aquest que pugui parlar del que ha vist, però ja està. Vull dir, no dona més. Moltes gràcies a Raquel, també, per entrar amb aquesta veu magnífica. Li hem volgut donar una sorpresita a Abraham. I...
Sí, però és que la seva veu és inconfundible.
Sí. I que...
Generalment la saps, t'estimes i la segueix estar en el moment de quan és que la Raquel l'estimo moltíssim, ja ho sap ella.
Doncs... És que se deja que...
Doncs perfecte, Abraham. Per fi t'hem tingut aquí en el programa. Moltes gràcies per estar. I quan puguem tornar a l'emissora, doncs el mateix. Allà comptem amb tu perquè vinguis i llavors serà diferent. Després llavors anem a sopar... Estem una miqueta més parlant, llavors la cosa és diferent. D'acord?
Per mi encantadíssim.
Doncs perfecte, moltes gràcies per estar aquí. Santi, moltes gràcies, la Maria i Laura. Ens veiem aquí en el programa i ens sentim la setmana vinent. Bon profit de cinema! A reveure!
Adéu!